Aquesta serà realment l'era daurada d'Amèrica. Això és el que hem aconseguit. És una victòria magnífica pel poble americà que ens permetrà que Amèrica torni a ser gran un altre cop.
No hi ha hagut la intriga que s'augurava. Donald Trump ha guanyat de manera clara i per la via ràpida. Ha estat un vot conscient dels nord-americans, perquè a diferència del que passa en altres països amb l'espantall de l'ultradreta, els electors han votat una persona que ja ha ocupat el càrrec, i encara més, que des que el va deixar no havia acceptat la derrota, havia instigat una revolta, ha estat inculpat de delictes, les ha dit grosses i ha guanyat de manera clara, el coneixien. La candidata demòcrata compareix ara per primera vegada després de tota la nit de silenci. Escoltarem aquí en directe el que digui Kamala Harris en unes hores molt difícils per a ella. Aquesta tarda ha trucat a l'expresident per felicitar-lo per la victòria. Comença, per tant, la segona etapa de Donald Trump. En principi, el màxim que pot tenir seran 4 anys més, des del gener del 2025 fins al 2029. Quina petjada voldrà deixar al seu país i a la resta del planeta? Ens ho començarem a preguntar avui aquí. Tenim moltes connexions i entrevistes previstes per entendre què està passant des d'ara i fins a la mitjanit.
Catalunya nit.
Al País Valencià, les brigades continuen buscant intensament els desapareguts per la Dana. Ho constatarem a dos pobles de l'Horta Sud, a Albal, on hi tenim l'Anna Alfonso, i a Catarroja, amb la Mònica Mas. Totes les famílies monoparentals tindran a partir d'ara dret a 26 setmanes de permís per naixement d'un fill. Així ho ha dictat el Tribunal Constitucional. Serem a l'estrena de Carmel, l'obra que les germanes Peia presenten al Teatre Lliure, i sabrem quins artistes destaquen els Premis de la Música Balear. Avui juga el Barça a Belgrat en partit de la Lliga de Campions amb retransmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Si hi ha moviments destacats, els explicarem també aquí al Catalunya Nit. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States.
The former president's comeback will be complete with a win in Wisconsin, a state that he now...
La victòria de Donald Trump creix a mesura que passen les hores, tant en vot electoral com en vot popular, amb prop de 5 milions de paperetes de diferència. Fa una estona el candidat republicà s'ha emportat un altre dels estats frontissa, Michigan, cosa que li eixampla el camí de retorn a la Casa Blanca. També ho fan Pennsylvania, Georgia, Carolina del Nord i Wisconsin. Els principals mitjans del país ja li donen 292 delegats, molt per sobre del llindar dels 270 imprescindibles per convertir-se en president. Mentrestant, el silenci de... continua entre les files demòcrates. De fet, estem veient que està a punt de comparèixer la vicepresidenta Kamala Harris. L'escoltarem aquí en directe. Ho farà des de la històrica Universitat Afroamericana de Howard, a Washington, on haurà d'acabar de valorar com li ha anat la nit electoral i què és el que pensa fer potser a partir d'ara. Ja veurem si és així. El que sí que sabem que ha fet aquesta tarda és trucar a Donald Trump per felicitar-lo per aquesta victòria. Fa hores que ho estan seguint el nostre corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga, des de Mar-a-Lago, a Palm Beach, Florida. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
I l'enviada especial des de Washington, Cèlia Cernadas. Bona nit, Cèlia.
Bona nit, Manel.
D'entrada, Francesc, comencem per tu. Què és el que ens diuen els últims resultats? I no sé de què més estem pendents a partir d'ara.
Doncs ara ja estem pendents de poca cosa, perquè només ens queda saber pràcticament per quin marge guanyarà Trump Arizona i també Nevada, però això servirà només per saber que efectivament Trump ha escombrat en el 7 estat frontissa, un resultat sorprenent i et diria que fins i tot inesperat, no que guanyés Trump, però sí que ho fes en tots i cadascun d'aquests estat frontissa i per tant diguem-ne que el recompte s'ha culminat ara ja he perdut una mica el compte, però s'ha culminat aquest matí a Estats Units, quan ha caigut Michigan del costat quan ha caigut Wisconsin del costat de Trump, i fa uns minuts, com deies, ha estat Michigan l'estat que també ha estat confirmat.
Donald Trump crec que apareixia a quarts de nou, diria, hora d'aquí, de Catalunya, per celebrar la victòria amb els seus seguidors, i avui ja no l'hem vist més. No sé si s'espera que comparegui, que tingui, no sé si té algun altre acte.
No, en principi avui ja no parlarà. De fet, l'activitat pública avui de Trump és, fins ara, com a mínim que sapiguem, és nul·la, però el que sí que sabem és que l'activitat privada està sent vertiginosa, perquè les trucades a líders mundials se succeeixen i també ja tenim constància de trucades de Joe Biden a Donald Trump per felicitar-lo, per assegurar-li que hi haurà un traspàs de poders com Déu mana, i també per convidar-lo a la Casa Blanca per, per començar a preparar aquesta transició presidencial que ara fa 4 anys va ser molt tumultuosa i que Biden té ganes que aquesta vegada sigui més normal. I també Kamala Harris ha trucat a Donald Trump. Des de l'entorn de la vicepresidenta ens expliquen que ha estat una conversa curta on Harris ha felicitat Trump, li ha ofert també una transició de poder com cal i li ha demanat que governi per tots els nord-americans. I la campanya de Trump acaba de fer un comunicat per dir que, evidentment, aquesta conversa s'ha produït, que ha estat una conversa en la qual Trump ha, atenció, felicitat també a Kamala Harris per la seva fortalesa, per la seva perseverança i per la campanya que ha fet després d'aquesta victòria històrica de Trump. Ha volgut també tenir aquestes bones paraules Harris en la primera conversa que han tingut i en la qual Harris ha admès la seva derrota electoral.
Sí, el to de Trump quan guanya sempre és una mica més dòcil, diríem, que quan perd. A més, li espera un mandat, això també molt, molt fàcil, no? Perquè no només hi havia en joc la presidència, sinó també majories a les altres cambres.
Sí, Donald Trump ha guanyat la presidència de forma bastant folgada, còmoda, tranquil·la, però és que, a més, tindrà un Senat molt favorable, més favorable del que es podia imaginar l'opinió pública nord-americana. Aquest Senat és important perquè tots els càrrecs del govern de Biden han de... Perdó, del govern de Biden, del govern de Trump o de qualsevol govern, els ha d'aprovar el Senat, és a dir, a diferència de casa nostra, on més o menys el president del govern decideix quins ministres vol tenir, aquí el Senat els ha de votar. Doncs bé, un Senat amb majoria clara dels republicans fa que hi hagi via lliure per posar el govern a qui Trump li vingui de gust, sense que sigui cap problema, que siguin noms polèmics o que puguin generar alguna reticència. I també la Cambra de Representants pinta republicana, tot i que això encara no ho podem confirmar, queden molts vots per comptar encara a Califòrnia i hi ha diverses curses electorals que allà ballen, però si es confirma això, tindrà una trilogia de poder, una trifecta, que en diuen aquí, que li permetrà tenir via lliure, perquè això hi hem de sumar al Tribunal Suprem, que té una majoria conservadora molt àmplia, per tant, amplis poders gairebé absoluts per Donald Trump.
Molt bé, veurem com els utilitza. No te'n vagis gaire lluny, que tornem a tu de seguida, però deixa'm saltar ara cap a Washington per parlar amb la Cèlia Cernada. Cèlia, aquí com s'ha viscut aquesta desfeta de Harris i com s'està explicant, si és que ja s'estan començant a fer aquestes anàlisis?
Home, s'ha viscut la desfeta, doncs, com era d'esperar a Washington. No és el mateix viure-la, aquesta desfeta, aquí a Washington, a la capital federal dels Estats Units, que potser altres llocs on el votant és més divers, però és que a Washington els demòcrates sempre guanyen de carrer, és un feu demòcrata, i per tant aquí hi havia molta expectació, moltes festes convocades per celebrar la presumpta victòria. Per tant, ha estat un cop duríssim, és una debacle, de fet. Kamala Harris ha obtingut 15 milions menys de vots que Joe Biden el 2020. 15 15 milions de vots. Per tant, és una debacle que s'ha viscut amb tristesa, amb molta frustració i amb molta incredulitat. És a dir, molta gent dient no entenc com els meus compatriotes han votat així. I és que aquí també hem de recordar que la gent vivia la nit electoral a pocs metres de la Casa Blanca, a pocs metres del Capitoli i amb el record molt viu de l'assalt al Congrés del gener del 2021 quan Donald Trump ocupava la Casa Blanca. Per tant, és un record traumàtic aquí a Washington i la gent està una mica estupefacta pels resultats. Què explica la derrota de Kamala Harris? De moment l'anàlisi que podem fer és... molts votants el que han decidit és que amb Donald Trump vivien millor. És així de simple. Vivien millor, també hi ha un record, penso jo, nostàlgic i una mica edulcorat del que va ser la presidència. La gent li ha quedat un record una mica rosa de la seva presidència en contrast amb la de Joe Biden, que ha estat molt accidentada, sobretot per la postpandèmia i les dues guerres en marxa, la inflació, sobretot, etc. No? Per tant, amb Donald Trump vivien millor, les coses eren més barates, el nostre sou ens donava per més, és un dels arguments. L'altre és no volem més guerres. Donald Trump plantarà cara a les altres potències i no s'involucrarà en guerres que no tenen res a veure amb nosaltres. Hi ha hagut, i ara parlarem, una reordenació del vot, és a dir, les minories no blanques, hi ha una part que comença a votar Donald Trump, i sobretot hem de recordar el mateix perfil de Kamala Harris, és a dir, va ser una candidata d'emergència, el Partit Demòcrata tenia altres opcions, després que Joe Biden es retirés, recordem, a finals de juliol hi havia molt poc temps per preparar una altra candidatura, ningú va voler ficar-se en aquest enrenou, per tant, Kamala Harris va ser l'opció lògica, l'opció fàcil, però no ha funcionat perquè encara continuava sent una gran desconeguda. Finalment, també crec que ha estat important que Kamala Harris ha hagut de fer uns equilibris increïbles durant tota la campanya per contrarrestar, d'una banda, l'agressiu missatge de la campanya de Donald Trump, que l'ha insultat, l'ha dit deficient mental, li ha dit escombraria, ha dit que el seu coeficient intel·lectual estava per sota del mínim, és a dir, l'ha insultat de forma molt agressiva. I de l'altra banda, havia de marcar perfil propi sense de renegar de Joe Biden, i això és difícil. I la campanya republicana amb això s'hi va abonar, és a dir, com una gota malaia els anuncis de la campanya republicana eren... Kamala Harris és més del mateix, Kamala Harris és més del mateix, preus alts, migrants creuant la frontera. I això dia a dia, minut a minut, una gota malaia, com dic.
Molt bé.
I finalment, Manel, hem de valorar el tema factor dona. És a dir, Hillary Clinton va perdre, Kamala Harris ha perdut, les dues han perdut contra Donald Trump, és a dir, fins a quin punt el fet que siguin dones els ha perjudicat o no.
Sí, ara estem pendents d'aquesta compareixença que ha de fer aviat Kamala Harris aquí a la Universitat de Howard, a Washington. De seguida tornem a tu, Francesc. Què hem d'esperar del nou mandat de Trump?
Doncs és la gran pregunta que es fa tothom i la por que els fa alguns d'imaginar-s'ho. D'entrada, el que tenim molt clar és que aquesta vegada s'envoltarà de persones molt properes a ell. Ara fa 8 anys, quan va arribar al poder per primera vegada, Donald Trump va comptar amb alguns republicans de tota la vida, amb altres professionals amb carreres una mica més o menys llargues, però que van intentar, en alguns casos, frenar-lo, aturar-lo, ho han explicat en llibres, ho han explicat repetidament. Bé, aquesta vegada Donald Trump es vol envoltar de persones que li diguin que sí a tot, que no tinguin por d'aplicar l'agenda extrema que ell mateix presenta, i, de fet, no hem d'anar gaire lluny per trobar persones com Stephen Miller, que és un dels els seus principals assessors. És una persona molt extrema, és un dels ideòlegs, en podem parlar, del pla de deportació massiva de persones, i és algú que el seu discurs públic és masclista obertament, xenòfob obertament, i que és una de les persones que més influència tenen sobre Donald Trump. Tindrà al costat Elon Musk, que és un multimilionari a qui els contractes del govern en qüestions com la cursa aeroespacial, doncs li poden ser molt favorables, i que tindrà probablement un càrrec al govern, al Departament d'Eficiència, on es pretén retallar la despesa pública en $1 bilió immediatament. I després, un nom que potser no ens sona tant, que és el de Robert Kennedy Jr., que és una persona que s'ha fet bandera per posar en qüestió les vacunes, que ha reclamat un lloc al govern de Trump i que podria estar al càrrec de la sanitat pública, i avui mateix Kennedy Jr. ja ha dit a partir d'ara les vacunes no seran obligatòries, que qui se les vulgui posar que se les posi, però que els nord-americans han de ser lliures per poder decidir si es posen o no determinades vacunes.
Déu-n'hi-do, avui he escoltat una germana de Kennedy que deia que no confiava en el seu propi germà per portar la cartera de salut al seu país. Una de les prioritats, hem d'entendre també, com a mínim així els votants ho interpretem, que és l'economia. No sé si hi ha pistes per on anirà la seva política econòmica.
Bé, hi ha pistes del que ha anat dient en campanya que faria. Veurem després si ho acaba fent, perquè el pla és una mica abstracte i poc concret. Hi ha dos eixos. Un, que aquest sí que sembla clar, que és abaixar impostos. En general, ha arribat a dir Donald Trump que eliminaria tots els impostos. Tots. Zero impostos. Això es fa difícil de veure. Sí. Però els que sí que baixarà, perquè ja ho va fer, són els impostos a les persones més riques, això ho ha dit obertament, a les empreses, i per tant aquí, per exemple, Elon Musk serà un dels grans beneficiaris d'aquesta retallada d'impostos, tot i que també s'ha de dir, de moment Elon Musk tampoc paga gaires impostos. I, de fet, Biden ha dit sovint, paga més impostos un professor en percentatge que Elon Musk. Però, en tot cas, més enllà d'aquesta baixada d'impostos, l'altra mesura estrella que ha omplert hores i hores i discussions és els aranzels. Aquests tarifs que en diuen aquí que Trump vol aplicar perquè diu que s'ha de competir d'alguna manera contra la competència deslleial de la Xina i de Mèxic. Doncs bé, aquests aranzels, Trump els ha qualificat a vegades d'un 20%, però en els seus mítings ha dit posarem un 20 o un 50 o un 100 o un 200%. Els economistes, la majoria, Premis Nobel, han advertit que aquests aranzels són una bogeria que faran pujar els preus dels nord-americans d'una manera molt important i que, per tant, l'economia nord-americana en sortirà perjudicada. Bé, veurem si s'atreveix o no aplicar-ho, però, en tot cas, és la mesura estrella de la seva política econòmica.
Una altra de les qüestions clau, i així ell ho ha posat de relleu també durant la campanya de manera molt contundent, és la gestió de la migració i aquestes anunciades deportacions.
Sí, perquè fa 8 anys el tema era el mur. Farem un mur, crearem un mur, beautiful wall. Bé, doncs ara el mur no diré que ha passat a millor vida, perquè segueix parlant-ne, però ara ja directament el que vol fer és deportar. La deportació massiva més gran de la història. Això és el que vol fer Donald Trump, que ho ha repetit de forma continuada. Entre 15 i 20 milions de persones ha arribat a dir que vol fer fora d'aquest país, i avui ja un portaveu de la campanya ha dit que des del dia 1 es començarà a deportar persones i que aquesta deportació massiva començarà el dia que Donald Trump arribi al poder. Per tant, expulsió massiva de persones. Aquí estem parlant de gent que acaba d'entrar, però també podem estar parlant de gent que porta 20 anys vivint en aquest país i que no té els documents en regla. En principi, tots són susceptibles de ser expulsats. No han explicat com ho faran. Fer fora d'un país 15 milions de persones és una operació logística que molts experts creuen que és impossible de dur a terme.
També ha parlat molt del seu període de govern pacífic, diu Donald Trump, i aquí tenim el punt de mira, les guerres obertes en aquests moments i sagnants al Pròxim Orient i Ucraïna. Quina és la seva posició en aquests conflictes?
Doncs mira, aquí és també bastant clar. Trump ha arribat a dir que abans de prendre possessió el 20 de gener, la guerra d'Ucraïna s'haurà acabat, perquè ell la resoldrà, arribarà a un acord amb Putin i Zelensky, i, per tant, aquest tema es resoldrà fàcil. Veurem si és capaç d'aconseguir-ho. En tot cas, sempre que ha parlat de la guerra d'Ucraïna, ho ha fet en uns termes que s'allunyen molt de com ho feia Biden. Biden parlava de derrotar Rússia i de guanyar la guerra. Trump mai ha volgut parlar de qui volia que guanyés la guerra i sempre se l'ha vist com una persona propera als interessos de Putin. De fet, Trump no nega que potser per acabar la guerra cal que Ucraïna faci concessions. Això també implica l'OTAN. Trump va dir obertament que si els països d'Europa volen que se'ls defensi, doncs que paguin més, que està fart de que la factura la paguin els nord-americans i que, per tant, qui no pagui no tindrà defensa i que si Rússia vol envair, que envaeixi, però que qui no pagui no serà defensat. I després el tema d'Israel... L'alineació entre Donald Trump i Netanyahu és molt més important que la que tenia amb Joe Biden, o que la que té amb Joe Biden i Netanyahu, i per tant sembla que li donarà una carta d'aquestes de fes el que vulguis, porta a terme la campanya a Gaza que t'interessi, els Estats Units no s'hi oposaran de cap manera, com sí que tímidament ha fet l'administració de Biden.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc. Saltem de nou cap a Washington. Cèlia, ara volem saber una mica qui ha votat a Donald Trump. D'entrada, ens interessa què ha passat amb el vot llatí afroamericà.
Doncs sí, Manel, bé, vull dir que estem pendents del discurs de Kamala Harris. Estic veient ja els últims preparatius del faristol a la Universitat Howard, a la Universitat Històrica Negra d'aquí de Washington, on va estudiar. Per tant, tenim una orella al discurs i l'altra orella al programa. Doncs sí, sempre assumim que les minories és un vot demòcrata, i de fet encara és així, majoritàriament, però el vot en aquests grups està canviant fa temps, entre els llatins i els afroamericans, i una part s'ha mogut cap a Trump, sobretot entre els hispans. Així que els demòcrates estan perdent una part, de fet, del seu electorat més fidel. Hem de recordar que a mitjans de segles calcula que els blancs seran minoria als Estats Units. Per tant, també hem de recordar que entre la comunitat llatina hi ha molta diversitat. Hi ha molts, per exemple, gent de Puerto Rico o de Cuba, que són molt conservadors, són votants republicans, i malgrat aquestes promeses d'expatriació massiva que explicava el Francesc, doncs Trump ha augmentat el seu suport entre la població hispana de 10 punts respecte al 2020, sobretot entre els homes. Tot i així, Kamala Harris ha rebut el 53% d'aquest suport llatí. Per tant, encara els demòcrates tenen majoria entre aquest sector, però l'estan perdent. I, finalment, també un 15% dels afroamericans han votat Donald Trump. Els afroamericans són la base més lleial que tenien fins ara el Partit Demòcrata, i sobretot el que està marxant cap a Trump és el vot negre masculí.
I pel que fa a les dones?
Això sí que és una mica la gran sorpresa. El 54% es calcula de les dones han votat Kamala Harris, però és un suport inferior al que va aconseguir Joe Biden entre les dones. Això és molt sorprenent, i inferior al que va aconseguir Hillary Clinton, malgrat que aquesta vegada hi havia sobre la taula la protecció federal del dret a l'avortament, un dels pilars de la campanya de Harris. Jo crec que això és el que més està resultant difícil d'assimilar o d'entendre què ha passat per als demòcrates, què ha passat amb les dones blanques en aquestes eleccions.
I finalment, per edats?
Mira, els joves era la gran esperança una mica del Partit Demòcrata. Vam pensar que quan es va substituir Joe Biden per Kamala Harris, que a part de ser més jove era dona, era d'origen racial no blanc, etc., això mobilitzaria els joves. Està per veure si això ha estat així, no he trobat masses dades sobre això encara, però hi havia, per exemple, sobre la taula la promesa de Harris d'ajudar en la compra del primer habitatge. No ha funcionat suficientment. I el que també s'ha detectat és que el vot blanc universitari ha votat per Kamala Harris més i el vot treballador per Donald Trump. Per tant, hi ha aquesta fractura en la classe social i el nivell d'estudis que es va fent més aguditzada. També Donald Trump arrasa les zones rurals i Kamala Harris més a les ciutats. És a dir, és un vot, el vot als Estats Units s'està com compartimentant cada cop més, i cada cop és més fàcil establir línies, no? Camp ciutat, homes, dones, no tant com s'esperava, tema racial, així funciona.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Cèlia. Tornarem cap aquí quan comparegui Kamala Harris, i ara volem incorporar aquí al Catalunya Nit a la conversa una persona que de tot això en sap molt i que, a més, ho està vivint des d'allà, des de Nova York, que és Gerard Torrats Espinosa, que és sociòleg i és màster en polítiques públiques per la Universitat de Harvard i sociòleg a la Universitat de Nova York. Gerard Torrats, bona nit.
Hola, bona nit, bona tarda aquí.
Molt bona tarda aquí, efectivament. A veure, no sé si podem dir que està canviant alguna cosa des del punt de vista sociològic als Estats Units, perquè ara ens dibuixaven de manera molt esquemàtica qui ha votat per Trump, i alguns esquemes es poden començar a trencar.
Sí, sí, de veritat és que aquesta elecció de 2024 ha estat una diferència respecte al que es va veure el 2020. Jo crec que és una combinació de, com heu dit vosaltres abans, que ara us estava escoltant, el fet de que molta gent que va votar per Biden s'hagi quedat a casa o directament hagi canviat el vot, és a dir, la pèrdua aquesta dels demòcrates, i llavors un guany bastant significatiu en el sector d'homes joves que s'han anat cap a Trump, que aquests possiblement eren joves que el 2016-2020 no votaven o per edat o perquè eren cínics i no volien participar en el sistema polític, i aquesta vegada la campanya de Trump els ha mobilitzat. I ho han fet d'una manera molt diferent a com van fer la campanya el 2020 i el 2016. La campanya de Trump, des de fa un parell o tres de mesos, van començar a intentar arribar a l'home jove a través de mitjans alternatius, principalment podcast. Si et fixes, les entrevistes que Donald Trump ha donat, que J.D. Vance han donat, han set moltes d'elles a través de podcasts que arriben a aquesta audiència masculina i jove. La campanya de Harris no ha fet això, s'ha centrat en una campanya més tradicional, a través de missatges, d'intentar anar a buscar els swing states, però sí que la campanya de Trump des del principi, i van ser oberts a aquesta estratègia, van explicar que apostaven per anar a buscar aquest vot jove i masculí que se sap que van té tendència a quedar-se a casa o a ser cínic en termes de política. I si mires com ha crescut en aquest sector, han guanyat molts de vots a través d'aquesta estratègia.
Bona tarda.
Molt bé. Gerard, ara compareix Kamala Harris, l'escoltem un moment i de seguida ho seguim comentant.
Molt bé.
En directe ara mateix, Kamala Harris, des de la Universitat de Howard a Washington. Hem vist el que havia de ser vicepresident també entre l'audiència i comença el seu discurs.
Bona tarda. Hola. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, gràcies a tots i totes, gràcies. Bé, jo també us estimo molt, també. Doncs permeteu-me que us digui, el meu cor està ple, el tinc ple, a vessar de gratitud per la confiança que tots i totes heu dipositat en mi, ple d'estima pel nostre país i ple de decisió i resolució. Els resultats d'aquestes eleccions no han estat el que volíem, no han estat allò pel que hem lluitat, no han estat allò pel que hem votat, però escolteu-me bé quan us dic que la llum de la promesa d'Estats Units sempre brillarà intensament. Mentre mai ens rendim, mentre sempre continuem lluitant. I el meu estimat Doug, la meva família, us estimo a tots, a totes. El president Biden, doctora Biden, gràcies per la vostra fe, el vostre suport. El governador Walz i tota la família, conec, sé que el servei, la feina que feu pel nostre país continuarà. I al meu equip extraordinari, als voluntaris, les voluntàries, que han donat tant i tant d'esforç. I els que han treballat als llocs, als representants de les eleccions, a les meses electorals, us dono les gràcies a tots, a totes. Mireu, és que estic tan orgullosa d'aquesta cursa electoral, tan orgullosa de la manera que hem competit, perquè estem parlant de 107 dies d'aquesta campanya electoral. En tots aquests dies hem estat molt clars. Volíem construir coalicions, comunitat. Volíem fer que la gent s'aplegués, que tothom de tots nivells, de tots entorns, de totes les cultures, estiguéssim units amb l'estima per un país, amb entusiasme, amb alegria, en aquesta lluita pel futur dels Estats Units. I ho hem fet amb el coneixement que tots nosaltres tenim molt més en comú que no pas allò que ens separa. I bé, sé, sí, tots, ho estem sentint, estem patint, estem molt commoguts, ho entenc. Però cal que acceptem els resultats d'aquestes eleccions. Abans, fa unes hores, he parlat amb el president electe, Donald Trump. L'he felicitat per la seva victòria i també li he dit que l'ajudarem amb ell i el seu equip amb la transició i que ens implicarem en una transició en pau del poder. Principis fonamentals de la democràcia dels Estats Units. Vol dir que quan perdem unes eleccions, acceptem els resultats. Aquest principi, tant com qualsevol altre, ens distingeix. Distingeix la democràcia de la dictadura i la tirania. I qualsevol persona que cerca la confiança de la gent cal que honori aquest principi i al mateix temps també en el nostre país. Devem lleialtat no a un president o un partit, sinó a la Constitució dels Estats Units. I la lleialtat i la fidelitat a les nostres consciències i al nostre Déu. La meva lleialtat a tots tres principis és la raó per la qual estic aquí ara per dir que mentre sí concedeixo i atorgo aquestes eleccions i el resultat, no concedeixo la lluita que ha estat a la base d'aquesta campanya. La lluita per la llibertat, la lluita per l'oportunitat, per la justícia i per la dignitat de totes les persones. Una lluita pels ideals que estan en el cor mateix del nostre país. Els ideals que reflecteixen Estats Units en el seu millor ésser. Aquesta és una lluita en la que mai, mai em rendiré.
I will never give up.
Mai, mai renunciaré a la lluita per un futur en el que els nord-americans puguin trobar els seus somnis, les seves ambicions i les seves aspiracions fetes realitats, on les dones d'Estats Units tinguin la llibertat de prendre decisions sobre els seus propis cossos i no permetre que els homes del govern els diguin què han de fer. Mai renunciarem, mai, a la lluita de protegir les nostres escoles i carrers d'aquesta violència de les armes. I Estats Units mai renunciarà a la lluita per la nostra democràcia, per l'estat de dret, per la justícia igual per a tothom i per l'idea sagrada que cada persona, cadascú, cadascuna de nosaltres, no importa qui som, com comencem a la vida, tenim uns drets fonamentals i unes llibertats fonamentals que cal que es respectin i es defensin. I continuarem en aquesta lluita en les escoles i col·legis electorals, als tribunals i també a la plaça pública. I a més, també continuarem d'altres maneres, com en la manera en què vivim les nostres vides i com ens tractem els uns als altres amb amabilitat i amb respecte, mirant la cara d'un estrany i veient un veí, una veïna, sempre emprant la nostra força per elevar, aixecar els altres, per lluitar per la dignitat que totes les persones es mereixen. La lluita per la nostra llibertat requerirà un esforç intens, però com dic, sempre ens agrada treballar intensament, oi que sí? La feina intensa és feina bona i es pot gaudir amb una feina ben feta. I la lluita pel nostre país sempre, sempre mereix la pena, sempre mereix la pena. A la gent jove que està escoltant. Us estimo molt. Sí, a les persones joves que escolten. És normal sentir-se decebut i trist, però tot anirà bé. No patiu, tot anirà bé. A la campanya sovint deia que quan lluitem, guanyem. Però escolteu. Escolteu, de vegades la lluita triga molt de temps. Això no significa que no guanyarem. No significa que no guanyarem. El més important és mai renuncieu, mai, mai us rendiu, mai us atureu, mai deixeu de mirar de fer del món un lloc millor. Vosaltres teniu el poder, vosaltres teniu poder. I no escolteu mai quan algú us digui que alguna cosa és impossible perquè no s'ha fet mai abans. Vosaltres, els joves, teniu la capacitat de fer coses bones, increïbles en el món. I a tothom que escolta, no caieu en la desesperació. Aquest no és el moment d'estar abatut, sinó que ara cal que reflexionem. i anem cap als somnis. Ara és temps d'organitzar-se, de mobilitzar-se i de romandre i d'estar implicat i compromès per la llibertat i per la justícia i pel futur que tots sabem que podem construir, tots i totes, junts. Ho sabeu molts, vaig començar com a fiscal i en la meva carrera professional vaig veure persones en els pitjors moments de les seves vides, persones que havien patit molt, molt dolor, molta dificultat. I tanmateix, trobaven dins seu la força i el coratge i la determinació de lluitar, de posicionar-se, de lluitar per la justícia, de lluitar per ells i elles mateixos, de lluitar per d'altres persones, de manera que permeteu que el seu coratge sigui la nostra inspiració. Deixeu que la seva determinació sigui la nostra energia. I tancaré amb això. Hi ha un adagi que un historiador va dir una vegada, que era la llei de la història. Veritat és de cada societat en totes les eres. I aquest adagi històric diu que només quan hi ha prou foscor es pot veure els estels. I jo sé que moltes persones senten que entrem ara en una època fosca, però us diré, i tots guanyem amb això, espero que no sigui pas el cas, però escolteu bé, Estats Units, escolteu bé, si és una època fosca, omplirem el cel amb la llum dels estels, els estels, milers de milions d'estels brillants. La llum... La llum de l'optimisme, la llum de la fe, la llum de la veritat i la llum del servei al país. Sí, sí. I això funcionarà. I aquesta llum ens guiarà fins i tot en temps de dificultats. Ens portarà cap a una promesa extraordinària dels Estats Units d'Amèrica. Us dono a tots i totes les gràcies. Que Déu us beneeixi i que Déu beneeixi els Estats Units d'Amèrica. Gràcies.
Passen 6 minuts de 2:15 de la nit. Aquestes han estat les paraules en directe de Kamala Harris, que no havia parlat ahir la nit, tenia els seus seguidors esperant-los en aquest mateix lloc. Ho ha fet avui, un cop ja s'havia confirmat que la victòria de Donald Trump ha estat molt clara, s'ha mostrat orgullosa per la campanya que ha fet, ha dit, i també s'ha volgut desmarcar segurament del discurs que hagués fet Donald Trump en la seva mateixa posició, perquè ha dit que els resultats s'havien d'acceptar i que en democràcia la transició s'ha de fer, la transició de poder, en pau, i això ho ha volgut remarcar. I per cert que les primeres files hi hem vist tot de persones joves, moltes noies que tenien llàgrimes als ulls, en canvi ella ha intentat mostrar un somriure. Han estat, per tant, les paraules de Kamala Harris concedint la derrota i, per tant, la victòria a Donald Trump, i ens ha enxampat mentre conversàvem amb Gerard Torres Espinosa, que és el sociòleg de la Universitat de Nova York, que encara el tenim en línia. Gerard, et volia preguntar abans que des de les nostres posicions, des de lluny, sorprèn que Donald Trump, que ha estat inculpat en tribunals, que de vegades li sentim aquestes declaracions tan fortes, amb faltes de respecte que acostuma a fer, que tot i així se'n surti, que ho dic perquè de vegades, per exemple, aquí les campanyes que es fan contra la ultradreta és compte que arriben, però Donald Trump ja el coneixia l'electorat, és a dir, ja saben com governen, ja saben qui és, saben tot el que ha fet, i tot i així li dona suport fins i tot la classe treballadora. Com l'hem d'entendre, aquest suport?
En dos eixos, jo diria. Un és l'econòmic. Aquesta classe treballadora, els demòcrates els hi han insistit de que l'economia estava bé, de que la inflació no n'hi havia per tant o que ja havia baixat i no, era la classe treballadora segueix patint els efectes de la inflació i no se n'han passat el que els demòcrates els estaven dient. En canvi, Trump els deia que no, que l'economia estava malament i que ell els hi arreglaria, no? Els hi ha validat la seva veritat i els hi ha dit que els hi arreglaria. Que els hi faci o no és una altra cosa. I la part econòmica. I l'altra és la part identitària. Trump és un animal polític amb una força que no s'ha vist en molts, molts anys, que sap llegir la psicologia dels seus electorats, dels seus electors, i els hi diu el que volen escoltar. Els hi, especialment amb el grup aquest més masculí, més jove, no? els hi ha dit que el que els arriba des de l'esquerra, que la seva identitat ho és tot i que ells són l'enemic, l'home blanc és l'enemic segons el prisma aquest de l'esquerra, i Trump els ha ofert una alternativa a ser obertament misògins i ja no sé, ja no estar avergonyits d'expressar aquestes opinions, totalment populista. I ho sap bé com ningú. És un polític amb polítiques objectivament dolentes pel progrés del país, però que com a polític, com a animal polític, és un dels més efectius dels darrers anys.
Doncs efectivament s'haurà d'estudiar el que aquest fenomen Donald Trump. Moltíssimes gràcies, Gerard Torrats Espinosa, per atendre'ns en directe aquí al Catalunya Nit des de Nova York. Una abraçada.
A vosaltres per trucar.
Quatre minuts i arribarem a 11:45 de la nit i aquí al meu costat a l'estudi tinc el Víctor Orcasitas, que és el president de Democrats Abroad a Catalunya. Per tant, el representant una mica, portaveu, et podem fer avui dels demòcrates que viuen aquí a Catalunya. Bona nit, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bona nit, sí.
Com estàs?
Una mica depre, honestament. No sé què dir. Jo soc republicà de tota la vida. Llavors jo vaig canviar per el Donald Trump. També he canviat de banda i ara sóc el president de l'oposició.
O sigui, tu tota la vida votaves republicà fins que Donald Trump irrompa en la política.
Correcte. Llavors entenc els missatges dels republicans, sé parlar republican,
sí.
I entenc per què la gent de les zones rurals dels Estats Units, per què l'escolten. Per mi és més bé com una síndrome d'Estocolmo, que ningú dels partits els ha parlat durant 40, 50 anys, és que, de veritat, dècades. Llavors, se'ls han guanyat insistint i donant un missatge imparable. Sempre, durant els últims, jo diria, 10 o 12 anys, parlant del mal nefast que són el Partit Demòcrata, llavors ha tingut, lamentablement, un impacte important. Però no sé si...
Per tant, els demòcrates no han sabut arribar a aquesta gent.
És correcte, sí, no han sabut arribar, i també una cosa que em fa molt de dolor dir-ho, però és que l'anàlisi de la Cèlia em sembla que és molt important i molt, totalment correcta.
Sí.
La Kamala Harris ha fet una campanya perfectíssima. És que és difícil de...
Posar-hi pegues.
Exactament. I el problema és que tenia dos desafios molt grans. Una que era la seva raça, de negra o d'asiàtica, i ara una mica complicat. Però més que això, sempre ha sigut que és dona. Llavors, hem vist que les dones no han sortit per ajudar-la. També els republicans han pogut reclutar molts joves homes per registrar-se a votar i els han mogut. Aquest any hem tingut els demòcrates 10 milions de persones menys que fa 4 anys. O sigui, no han arribat a les urnes. I aquest any n'hi ha més persones que s'identifiquen com a independents que demòcrates a les urnes. Això és que força a fer una reflexió important de quin és el missatge i també les qualitats del candidat demòcrata per guanyar. Perquè hi ha un refrà molt important. Si no guanyes, no governes. Llavors, si estem donant tanta importància a una retòrica que pot semblar molt interessant, molt bona, molt maca, però no arriba al missatge de fons que la gent no senta que l'economia l'està ajudant, és que els islamistes van mal encaminats.
Clar. Portes una xapa aquí a la camisa, Harris Walz. Acabem d'escoltar aquí en directe, ho has fet aquí al meu costat, el discurs de Kamala Harris. Ha acabat dient que la lluita triga temps, ha dit ella. Per tant, perquè un dels lemes era si lluitem, guanyem, i clar, avui li poden dir què passa, que no hem lluitat perquè hem perdut, no? No, ella ha dit la lluita pot trigar temps. Creus que podria ser candidata en futures ocasions per aquest discurs que ha fet o està ja cremada com a candidata?
Ella mateixa?
Sí.
Em sembla que pot ser que sí. Perquè ha fet una campanya de 107 dies. Donald Trump porta 10 anys amb aquesta campanya. Però el problema que tenim és més bé de societat. Com es diu, la discriminació contra les dones, em sembla que és molt important i a vegades el meu equip, els demòcrates, el meu equip ara, és que no entenc realment que el meu país és més misògin que racista. Ja tenim bastants racistes al meu país, però som encara més misògins. I misògin no té que ser que ataques a les dones molt abertament, molt agressiva, és quan penses, si una persona està capacitada per ser president d'una empresa o de governar, dius, no sé si estem d'acord. Llavors, molta gent, el Donald Trump sempre ha estat per de sota a les urnes, no, a les, com es diu aquí, les enquestes.
Sí, a les enquestes.
Les sondatges. Sí. Sempre està entre 3 i 5% per de baix en les sondatges, però quan la gent li vota és que tenen vergonya de dir clar que li voten. Llavors, sempre està, i ja altra vegada. El 4% ha guanyat.
És l'anomenat vot ocult. Creus, per tant, i ja per acabar, que si el Partit Demòcrata, per exemple, hagués fet unes primàries i hagués sortit un candidat home, haguessin pogut derrotar a Trump?
Jo crec que sí. Lamentablement em fa dolor de dir-ho, però sí, crec que fins i tot, pot ser que fins al Biden podria haver guanyat més votos. És el pitjor resultat pels demòcrates de fa, no sé, quants anys, 20 anys, o molt més.
20 anys, deien, sí, que no passava això, que guanyessin tant el vot electoral com el vot popular d'aquesta manera.
Sí, la meva dona està treballant en una revista per a la comunitat anglesa aquí a Barcelona, uh-huh, i està als Estats Units, i no està fent un reportatge, però és que és impossible viure i veure com visquin les persones en un estat republicà. És que està per tot arreu. 5 o 6 sobres de correu, cada dia arriben. I quan ves les ballots, per les papeletes, no?
Sí.
Tots els primers candidats per cada posició són republicans. Però republicà, i posen els demòcrates fins a baix.
A la cua.
I també fa una mica de vergonya de que la gent diu que és la democràcia amb líder del món, però tenim unes estratègies dels republicans que realment és per supressar el voto. No deixen a altres persones votar i està claríssim que està sesgada. Va.
Doncs Víctor Orcasitas, que és el president dels demòcrates a l'exterior aquí a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí a l'estudi del Catalunya Nit. I bé, d'aquí un parell d'anys midterms i la vida continua i a veure què passa.
Sí, mira, puc dir una cosa més?
Sí.
Mira, si hagués ganat la Harris o el Donald Trump, jo dic que jo guanyo de tota manera. Si guanya Harris, pues gana tot el món, dones, el que vulguis. Si gana Donald Trump, pues jo visc a Barcelona. Que visc a Barcelona i nada. Estic supercontent aquí.
Millor que t'agafi aquí, no?
Sí, la victòria, sí, molt millor.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Ok, gràcies.
Les reaccions mundials per la victòria de Trump van des de les felicitacions entusiastes dels líders ultres i populistes de diversos països fins a les declaracions més contingudes i protocolàries. És el cas de la Unió Europea, amb l'excepció, això sí, de Viktor Orbán a Hongria. Enviat especial a Budapest, Jordi Baró.
La victòria de Trump no ha agafat avui a la Unió Europea per sorpresa, però això no evita que hi hagi incertesa pel segon mandat. Els líders de les institucions europees han enviat felicitacions diplomàtiques amb un to conciliador i demanant també des de l'OTAN que la relació amb Washington continuï sent forta. Però en l'horitzó hi ha dos grans fronts de possibles hostilitats, en els quals Brussel·les treballa des de fa mesos per tenir preparada una resposta. Un és que Trump deixi sola Europa ajudant a Ucraïna, l'altre que obri una guerra comercial. D'aquí que avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, li fes en un comunicat aquest avís que llegia el portaveu Eric Mamer.
Treballem junts en una relació transatlàntica que continuï donant als nostres ciutadans milions de llocs de treball i milers de milions en comerç i inversions a cada banda de l'Atlàntic, depenent del dinamisme i estabilitat de la nostra relació econòmica.
Avui a Europa hi ha hagut, però, una altra cara de la victòria de Trump, la dels líders d'ultradreta que ho han obertament celebrat, encapçalats per Orbán, que és precisament l'anfitrió de la cimera que hi ha demà a Budapest, on els líders europeus busquen unitat i marcar agenda pròpia davant de Trump.
L'altre conflicte rellevant que està donant molta importància a tot el que està passant amb la victòria de Donald Trump, més enllà del que està passant també a Ucraïna, és el que està passant al Pròxim Orient. Per això ens interessa la reacció del govern d'Israel, que ostenta una aliança indestructible amb Washington. Així que anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Benjamin Netanyahu ja va tallar dimarts, simbòlicament, les relacions amb l'administració Biden quan va cessar el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, que fins aleshores havia estat el principal interlocutor amb els Estats Units. Aquesta tarda Netanyahu ha trucat a Trump per felicitar-lo personalment. Ha estat una conversa calorosa i cordial, segons fonts governamentals, en què han abordat la necessitat de treballar per la seguretat d'Israel davant l'amenaça iraniana. Precisament els dos grups armats finançats per l'Iran, els que s'enfronta a Israel, també han reaccionat a l'elecció de Trump. Hamas prefereix esperar jutjar-lo en funció de la posició que adopti en relació amb els palestins, mentre celebren la marxa d'un Biden a qui acusen de tapar un genocidi d'Israel. Per la seva part, Hezbollah ha deixat clar que Trump no significa res per a ells i que no tindrà cap paper en relació amb un possible alto el foc amb Israel. Recordem que Trump ha repetit en diverses ocasions, també aquest dimecres, que el seu objectiu és acabar com més aviat millor amb totes les guerres.
Els principals partits espanyols reaccionen amb resignació a la victòria de Donald Trump, a excepció de Vox, que es mostra eufòric. Des de Madrid, Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Tant PSOE com PP han coincidit avui en una cosa, Toni.
Doncs tots dos partits han coincidit a posar sobre la taula la necessitat de mantenir les relacions amb els Estats Units per la por d'una política aïllacionista de la nova administració. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat enfortir les relacions entre els dos països i reforçar l'aliança transatlàntica. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, també ha reclamat mantenir la coordinació de la nova administració americana amb la Unió Europea i l'OTAN. En aquesta línia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, s'ha mostrat prudent sobre les intencions que Trump ha declarat en campanya.
Vamos a esperar a que llegue la nueva administración. Todavía, como le digo, quedan algunos meses. Vamos a ver cuáles son sus primeros pasos. Pero, insisto, Estados Unidos es el aliado natural de Europa.
Per part del PP, la número 2 del partit, Cuca Gamarra, ha volgut destacar la importància de mantenir bones relacions amb els Estats Units.
Le deseamos, además, todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también por el resto, el bien del resto del mundo.
D'altra banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha mostrat eufòric a les xarxes per celebrar la que, segons el mateix Abascal, ha estat la victòria dels patriotes.
La borsa dels Estats Units rep amb pujades la victòria de Donald Trump, mentre que els mercats europeus retrocedeixen. Rafael de Ribot, ja el tenim aquí. Bona nit, Rafael.
Què tal, Manel? Molt bona nit.
Europa mira amb recels les conseqüències econòmiques de les eleccions americanes.
Doncs sí, els principals mercats europeus han registrat caigudes, però el que més ha retrocedit és l'índex selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, que s'ha deixat prop d'un 3%, la caiguda més important en gairebé dos anys, arrossegat per les energètiques i la banca.
Per què han caigut aquests valors, Rafael?
Doncs mira, les energètiques baixen a l'expectativa que la nova administració republicana aturi els projectes de renovables. Els bancs han baixat, tots preocupats per una possible guerra comercial, però sobretot els bancs internacionalitzats, el Santander i el BBVA. En el cas de l'entitat basca, els analistes veuen riscos a la seva exposició al mercat mexicà, el qual Trump ha amenaçat de posar arancels. Precisament, el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, ha alertat de la l'enorme impacte advers que pot tenir, ha dit, pel creixement econòmic o la inflació si la nova administració nord-americana compleix les seves amenaces d'incrementar els aranzels de manera generalitzada.
Als Estats Units, però, hi ha una percepció ben diferent.
Completament. Ho ha demostrat, per exemple, el fet que el dòlar ha experimentat la revalorització més gran, més important, respecte a l'euro des de l'any 2020. També ha batut en rècords el bitcoin, després que Trump, recordem-ho, s'autoproclamés candidat pro-bitcoin. El Dow Jones ha pujat un 3,5% amb un impuls molt destacat a les accions de Tesla, una de les empreses d'Elon Musk, que ha donat suport al candidat guanyador i que podria tenir un paper a la nova administració nord-americana. Els inversors també han premiat el conglomerat empresarial de Trump, Trump Media, que ha estat un dels valors que més ha pujat.
Vist aquest retrat, podríem pensar que Europa més o menys decepció, Estats Units més eufòria, però tot i així hi ha alguna ombra també vinculada a aquestes polítiques proteccionistes que anuncia Trump.
De fet, els analistes creuen que pot fer pujar la inflació. Si bé es dona per descomptat que la Reserva Federal abaixarà els tipus d'interès demà mateix d'un quart de punt, el repunt dels preus podria allunyar l'expectativa de noves baixades a mitjà termini.
Molt bé, moltes gràcies, Rafael.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ho hem sabut fa pocs minuts, el nombre de desapareguts al País Valencià com a conseqüència del pas de la Dana ha augmentat fins a 93, 4 més que ahir. Són denúncies que han interposat famílies que a hores d'ara encara no han pogut localitzar els seus familiars i que han aportat dades i mostres biològiques per poder fer les identificacions. Mentrestant, el nombre de morts aquí es manté en 211. Avui, 8 dies després de la Dana, han obert les primeres oficines policials per a familiars de desapareguts als pobles afectats. I una d'aquestes oficines és Albal, on hi tenim la nostra unitat mòbil, amb Matilde Seoane i Anna Alfonso. Bona nit.
Bona nit. Avui han obert els 3 centres a Albal, Algemesí i Alfafar. Quan hi arriben els familiars per denunciar una desaparició, els atén un equip de psicòlegs i un metge forense i també els extreuen mostres biològiques que després s'analitzaran. El comandant García Sabido, del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, explica que aquests punts d'atenció han de facilitar que es posin més denúncies.
El caos circulatorio que se ha provocado al haber afectado tanto al transporte público como a una gran multitud de vehículos, el tema de la lluvia que se han producido, ha dificultado enormemente que las personas que tendrían que denunciar esas desapariciones hayan podido desplazarse hasta Valencia y se han abierto varias dependencias como esta de aquí, de Albal.
Les desaparicions també es poden denunciar trucant al 062. Mentrestant, les tasques de recerca de víctimes se centren sobretot a la zona del riu Magre i al Parc Natural de l'Albufera. Allà hi ha platges com la del Saler, on la Dana ha arrossegat tones i tones de residus. Semblen un abocador. Dos treballadors de l'Ajuntament de València, que les netejaven avui, ens explicaven que s'hi han trobat de tot.
Pues sobre todo estamos quitando troncos de grandes dimensiones que ha arrastrado el río hacia el mar y hay unos árboles tremendos, parece mentira, de la fuerza del agua.
Los hemos encontrado capazos, los hemos encontrado ropa, los hemos encontrado calzado.
On també s'estan enllestint les feines de neteja és el pàrquing del centre comercial de Bonaire, a Aldaia, on no s'hi han trobat desapareguts.
Moltes gràcies, Anna, i afegim també que avui s'han trobat a l'Etura, Albacete, els cossos dels dos últims desapareguts que es buscaven per la Dana. En total, en aquesta localitat, els equips d'emergències hi han trobat 6 víctimes i ara falta confirmar-ne les identitats.
What if I told you I lied?
Sentíem al principi unes maquinetes. Són de la Gemma Puig, que està controlant tot el que passa al cel i el que ens espera per demà. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria de la cançó avui?
Doncs mira, he triat aquesta cançó d'Alan Walker i Trevor Daniel, que es diu Extremes. Doncs una mica per això, perquè demà els ruixats seran els més intensos, seran els dos extrems. Això no vol dir que no plogui en altres punts, però sí que cap a l'Empordà i cap a l'Ebre és on s'espera, doncs, que els ruixats siguin més intensos. Una mica com ha passat avui amb més comarques de l'interior, doncs demà n'hi poden haver, però no seran tan forts. Igualment, precaució, perquè va plovent i ho continua fent. Avui registres que han arribat, doncs, aquests 68 litres a Torà, 51 a Canaletes, 49 a Mollà o 44 a Manresa, i el que dèiem, en poqueta estona. I, per tant, això sempre, doncs, s'ha de tenir la precaució. A la resta tindrem un matí amb núvols baixos a la costa, amb unes temperatures que no variaran gaire, fins i tot estones amb sol o cel variable cap al Pirineu o cap a Ponent, i el que dèiem a la tarda, tindrem més ruixats, més probables als dos extrems i també en alguns punts del prelitoral.
Molt bé, doncs hem quedat avisats. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.